el perquè de tot plegat.
Dos quarts i mig de 10 del matí amb el Francesc Marc, amb el Santi, amb en Manel i amb en Martí, des de Madrid el Martí Pere Arnau, i amb el president de Vertis, màxim responsable del Consell d'Assessor en Matèria Econòmica de la Generalitat, Salvador Alemany. Senyor Alemany, bon dia i moltes gràcies per ser amb nosaltres aquest matí.
Bon dia i gràcies a vosaltres.
S'han fet els ajustos que calien? Deixo començar per aquí.
Sí, s'han fet els ajustaments que calien. Bueno, jo penso que s'està tractant de fer els ajustaments que qui governa avui en veu que s'han de fer.
Eren necessari tocar partides tan sensibles com l'educació, la sanitat o els serveis socials, encara que siguin els que menys han estat tocats?
Mm-hmm. Tocar partides sensibles no es pot fer mai si no... O sigui, si no és, primer, molt necessari, i en segon lloc, si el que es toca no varia l'essència del que ha de donar, del que s'ha de continuar donant. Jo entenc que aquest és el discurs avui del govern.
Les pitjors retallades són a inversions, a empresa, a cultura i a habitatge. Era el sacrifici que s'havia de fer?
No hi ha bones retallades a priori mai. Després, com surtin o com sigui el resultat, pot acabar demostrant-se que era la manera que s'havia de fer i que ha sortit bé. Està clar que, tal com passa amb les empreses, a les empreses li diem CAPEX, vull dir, o sigui, inversió amb manteniment o inversió amb creixement o inversió tal, inversió en definitiva, que no és la despesa de l'any, sinó que va a futur, sempre hi ha un o dos anys on un ajustament té menys impacte que si l'ajustament es fa directament amb una despesa que durant el mateix any s'ha d'experimentar. Consegüentment, sembla normal que, que quan fa un ajustament de les quantitats destinades a l'empresa actuï més sobre quantitats que van en el balanç que quantitats que van en definitiva a proveïdors o nòmines o una cosa d'aquest tipus. Sembla normal que sigui així. Sí, ara la qüestió és aplicar-ho bé.
Entenc que s'ha explicat molt malament la ciutadania.
Segurament, però és que jo particularment sempre em sembla que és molt difícil explicar-ho bé.
En el segle de la comunicació és molt important.
En el segle de comunicació hi ha molta comunicació i hi ha, per tant, molta deriva, molts impactes. La ciutadania està mirant en moltes direccions i segurament entre tots ho diem tot i entre tots. No vull justificar. Jo, és que aquesta és una qüestió amb la que quan m'ho han dit a l'empresa, quan m'ho han dit quan estava al món de l'esport, quan m'ho han dit, sempre he cregut que tenien raó. És a dir, per tant, no,
però per exemple, a vostè que el conec de fa molts anys, vostè explicava el bàsquet molt millor que per exemple el Núñez explicava el futbol.
Bé, tampoc m'ha posat el llistó molt alt ara, però
gran frase, ja podem plegar.
Però el que està clar és que perquè el Núñez, en les formes de l'explicació, doncs, en el seu punt fort en tenia d'altres, no? Ara ara també hem idealitzat una mica el passat. Jo vaig tindre molts problemes, poso de testimoni al Santinolla respecte a algunes decisions que no van quedar massa clares, i jo estava convençut que s'havia de fer així, però no és que les expliqués una meravella. Ara vostè, com que m'aprecia, doncs
sí, mira, és veritat, vostè tenia un element comunicatiu important que crec que era, i en èpoques que les coses no van bé, com era el cas, explicar les coses d'una manera que la gent ho pugui entendre millor. Moltes vegades ens perdem amb l'alta política i en les altres explicacions, i moltes vegades interessa que també el polític sàpiga donar un cop de peu al faristol, una puntada de peu a un faristol, i parlar més cap a la ciutadania. I tinc la sensació que en segons quins temes on ha tocat el moll de l'os el que és la ciutadania, sigui el tema educatiu, sigui el tema de la sanitat, per posar dos clars exemples, no s'ha explicat suficientment bé perquè se pogués entendre i perquè tots ho entenguéssim.
Aquí estic envoltat d'experts en comunicació, no puc continuar discutint aquest tema, és impossible. No. A banda de que sempre és veritat, repeteixo. Jo el que, si vostè em permet fer una mica anàlisi del que jo potser estava fent, que em sortia mitjanament bé, venia derivat en que tenia un gran patiment per explicar bé. O sigui, jo estava molt preocupat per... Podia arribar a ser una mica fins i tot allò que es diu vulgarment pallissa, perquè volia explicar bé. Ara, dit això, una bona comunicació requereix de dues coses. Aquesta que he dit, però hi ha una prèvia, i és credibilitat del que comunica.
També, sí, també he de dir una cosa. També, i també voler explicar. O sigui, la clau també jo crec que és la primera que,
també,
que diu.
També
no?
De dir,
és a dir, jo tu deies, patia perquè volia explicar. La clau és voler explicar. O sigui, diguéssim que una de les coses que agraïem quan tu sorties és que et donaves la cara, no? I aquest patiment de voler explicar és la clau. Que hi hagi gent que tingui voluntat de voler explicar les coses.
També he de dir. També de dir.
Credibilitat perquè se l'escoltin.
Sí. Sí. També he de dir que moltes vegades també parlem que si la ciutadania ho hagués escoltat tot, el resultat electoral de les últimes eleccions, per exemple, fa que potser tampoc som pocs els que pensem que es va explicar malament. Jo soc dels que penso que no es va explicar bé. A veure, Francesc Marc.
Aprofito que tenim el Salvador Alemany aquí per dir-li una cosa i una pregunta. Vau fer un document al comitè, diguem, assessor econòmic, jo crec important, i que malauradament ni els periodistes ni jo crec que la societat en general l'ha acabat d'acollir i aprofitar com calia el document que us va demanar el govern, us va demanar el president, on dèieu coses molt sensates, entenc, i bé, era un document llarg i que potser caldria divulgar més, però on bàsicament veniu a dir que estàvem en una etapa en la que havíem de fer una sèrie d'esforços per generar riquesa i per tornar a posar el motor en marxa. Aquest era una mica el resum. La pregunta és la següent. Com podem fer que tot el que en aquell document d'una manera general dèieu poguéssim aprofitar-ho políticament i la societat en general en aquest moment? Perquè, clar, tinc la sensació, i em sap greu, que tota aquella energia i tota aquella, diguem, podríem dir, matèria gris que vau posar gent molt diferent, per cert, que us vau trobar allà, de cop i volta, doncs, el govern ho va presentar i va haver una certa polèmica, una certa poca, jo crec, poca, poc debat, i ara tenim allò, i tenim una situació econòmica complicada, i vosaltres sou un comitè que em dona la sensació que tots, perquè teniu molta feina i veniu de trajectòries sòlides, no esteu per fer allò que se'n diu la comèdia. Per tant, què podem fer amb aquests papers? És a dir, em dona la sensació que ho has demostrat en molts llocs on has estat, no estàs per tocar el violí. Després d'aquest document, què podeu fer vosaltres, els que esteu en aquest lloc prepolític de donar idees per tirar endavant i generar riquesa, generar llocs de treball, que és el que volem tots?
Jo agraeixo les primeres paraules en francès perquè verdaderament coincideix amb el nostre sentiment. Cal dir, per als qui ens escolten i potser no ho saben, que el Consell Assessor, el CAREC, que li diem, és un consell, un grup de persones, 15 experts triats realment entre moltes persones que volien ser-hi. La majoria d'ells són acadèmics, però després també hi ha professionals i alguns empresaris, d'un coneixement molt transversal i també d'un posicionament ideològic en general independent, però també alhora transversal. I fer un consens sobre el que cal fer amb un grup d'aquestes característiques requereix primer que ells tinguin realment un interès patriòtic per ajudar el país, i en segon lloc, doncs, un gran esforç de renúncia d'alguns aspectes per cada un d'ells per tal de poder arribar a fer una opinió on s'hi trobin, on a ningú repugni i tothom estigui disposat a recolzar. Dit això, el document va sortir per compromís que hi havia després de la investidura entre el Partit Socialista, el PSC i Convergència, de fer una revisió de l'acord estratègic dins del primer trimestre de l'any, és a dir, molt immediatament després de la presa de possessió del govern. A partir d'aquí ens van demanar ajut i després d'unes consideracions vam dir, bueno, doncs farem un document que constitueixi el que un keynote speaker hauria de fer davant d'una reunió d'aquest tipus, és a dir, situar quin és l'estat de l'art en aquest moment respecte a les possibilitats de reactivació econòmica del país. Està clar que vàrem fer una cosa, com ha dit en Francesc, que tenia, i que no podia ser d'altra manera, que tenia la pretensió de ser sensata, però alhora també que no fos un recull de tòpics, vull dir, sinó que tractés de dir algunes coses que potser algunes vegades no estaven en mans de les competències del govern, en d'altres ocasions el govern no les havia col·locat i no les tenia en el seu programa electoral, vull dir, les havia decidit no posar-les, però que en canvi nosaltres pensàvem respecte a les primeres que s'havia de tenir una posició de país, respecte a les segones que, bueno, el govern no les tindria en el seu programa electoral, però que calia saber què és el que els experts pensaven que s'havia de fer. Dit això, el document no s'ha perdut. Evidentment, va arribar en un punt i en una cimera econòmica, justament després de les eleccions, on les posicions eren diverses i algunes coses no van agradar uns o altres. En concret, la pretensió del contracte únic, que és la tesi del 100 economistes ben coneguda, del contracte únic com a forma de facilitar l'ocupació estable, l'aspecte de la flexibilització laboral, portant-la cap al món més proper a la dificultat concreta de les empreses, sense que això vulgui dir el sindicalisme, i un tercer aspecte com el copagament o la contribució en les despeses de responsabilitat sense deixar ningú penjat a la cuneta, van ser tres qüestions que, diríem, els sindicats no van voler ni debatre. I després hi havia un altre aspecte, doncs, que realment el document parlava sense eufemismes de concert econòmic. I això, doncs, hi havia un altre sector, doncs, que no estava disposat a donar-li un xec en blanc en el document, no? Bueno, doncs això era el paper del document. El document no pretenia ser el document d'un consens, pretenia ser el document d'un debat. Jo penso que el document és viu. El document avui està sent ponderat per moltes institucions, associacions, grups d'experts, etc., com un bon document sobre el que cal treballar. El govern el té en compte, s'ha demostrat que el té en compte, i ara mateix, doncs, el govern confia en el CAREC i estem treballant 6 encàrrecs concrets que, si hi ha temps, podem parlar-ne, però i que són, en definitiva, amb tot plegat, la línia que s'ha de seguir. Una qüestió per acabar. Jo crec que l'única manera que ara hem de, amb el que hem d'avançar essencialment ara, deixem per un moment de costat l'estabilització dels comptes públics, és amb la reactivació econòmica. I la reactivació econòmica, a hores d'ara, només es podrà fer a través de la reactivació a partir de l'empresa privada. Nous i vells emprenedors. I perquè això passi així, necessita el país tenir credibilitat de què va acabar. Primer, sensació de les pròpies forces, credibilitat que sap on va i finançament per poder-ho fer.
Us demano, sisplau, preguntes curtes i directes.
Jo m'he allargat massa, però...
Curtíssim, molt bé. No, parlant d'això últim, es nota aquesta reactivació? O sigui, hi ha aquests nous empresaris, aquesta gent jove, aquestes ganes de tirar endavant, i és en aquest país? Com ho veieu?
Hi són. Jo els hi detecto.
Era una mica d'optimisme, no?
Jo detecto aquest capital. Jo detecto la base de talent. Hem viscut 15 anys de molt bona marxa, però hem sabut aprendre moltes coses. Jo ho detecto. Ara, li falta la vareta màgica, li falta l'impuls, la guspira que posi això.
I quina és aquesta guspira?
La guspira, en part, és finançament.
Els bancs.
Qualsevol forma de finançament. Els bancs és el que nosaltres tenim culturalment més impregnat, però doncs, si no és els bancs ajudats, o els bancs impulsats, o els bancs exigits. Vull dir, per un costat, i per l'altre costat, doncs, que podem arribar a fer una pedagogia que estimuli això, sabent que molts dels nous projectes no regiran, però que mentre la societat, especialment aquesta societat jove que té talent i que té al voltant seu, perquè els 15 anys de bonança han deixat un cert estalvi, si més no, a una generació més madura, i de la qual, per altra banda, estem vivint, i per això podem anar pel carrer, aquesta mobilització ens cal que s'ho creguin i s'hi posin. Ens falta la guspira, combinar els 3 o 4 elements que facin que puguem passar, com he dit en algunes ocasions, de les muses al teatre.
Ha parlat, perdó, bancs exigits, què vol dir això?
Sí, bancs exigits, m'ha agafat la frase delicada, vull dir, doncs discutir una mica les regles del joc del funcionament del sistema financer. Però ara no puc anar molt més enllà, no per una qüestió de prudència, sinó perquè hem de buscar la manera de que no es pugui produir aquesta mena de dislèxia, de que, per un costat, en el món empresarial, la ciutadania entén que el crèdit no flueix dels bancs, i per altra banda, els bancs i diuen no hi ha petició de crèdit de qualitat. O sigui, aquesta dislèxia, per dir-ho així, social, doncs l'hem de social empresarial l'hem de superar.
De seguida el Martí i el Santi, però abans parlava de la manera de finançament. Deixi'm preguntar-li perquè la reacció automàtica a la presentació dels pressupostos del conseller Mascolell i al Parlament ha estat rebuda. Una altra cosa és el tacticisme polític que es faci a Catalunya de qui el vota a l'oposició. Però a Madrid ja la vicepresidenta ha dit automàticament de ser estricta si Catalunya no compleix l'objectiu del dèficit. Clar, aquí podem parlar de moltes coses, senyor Alemany, però si a Madrid en aquests moments van dient, escolti'm, vagin reduint, la situació comença a ser especialment delicada.
El dèficit, jo realment penso, ara m'ho miro, em situ a Madrid, diríem, i penso, bé, això hem d'anar a parar, en dos o tres anys hem d'anar a parar els objectius. No puc agafar-ho aquest any, bé, doncs mira, mentrestant, si tinc una mica més de dèficit, que és una mica més, el doble, però bé, el 1,3, 2,6, tinc una mica més de dèficit del que tenia previst, doncs necessitarem apel·lar de nou a crèdit, que probablement no sigui car, que probablement posi en qüestió el rating del conjunt del país, i realment el preocupa. No seria el problema específic només del dèficit, de l'esbiaixament del dèficit de la Generalitat, és el conjunt dels desviaments que es poden produir en el dèficit del conjunt de l'Estat, i naturalment tothom està tractant de tocar les parts per intentar que el tot no se li escapi de les mans. Avui per avui responem davant dels mercats de capitals d'una manera molt conjunta com a Estat, i la valoració és global com a Estat, i per tant és natural també que aquesta qüestió amb ells els preocupi, i també és natural que aquí fem el que puguem, no es podrà fer més del que es pugui.
Permeti'm, és que ha parlat dels bancs exigits, però ha parlat també de sis encàrrecs concrets que els havia donat en aquest Consell Assessor al Govern. Quin ha estat?
A l'acabar la cimera, donat que algunes coses van quedar damunt de la taula com a temes prioritaris que el propi Consell Assessor havia plantejat, doncs el president Mas, a l'acabar la cimera, va dir posarem en marxa sis encàrrecs al CAREC, cadascú que hagi el que vulgui respecte a tots els altres grups i institucions allà representades, i els sis encàrrecs que nosaltres estem treballant, a veure si els podré dir bé. Un és el finançament precisament al sector privat, especialment petites i mitjanes empreses. El segon, un apuntament de la política industrial que es recomanaria seguir, és a dir, els llocs on, o els criteris sobre els que ha de desenvolupar una política industrial que estimuli. Un tercer aspecte, un tercer encàrrec, és el de l'estímul i promoció de simplificació de la seva vida, de les pimes i els autònoms. Un quatre és l'estímul de l'emprenedoria, un cinquè universitat i recerca, i un sisè política energètica. Aquests són els sis treballs sobre els que estem tractant de fer una síntesi. No seran dossiers així de grossos, estem tractant de fer una síntesi que li pugui servir al govern. El CAREC, jo crec que el govern l'escolta, el govern integra el que ja es va dir, el conseller Mascolell ja està molt integrat i molt d'acord amb el document del CAREC, i jo penso que, per altra banda, podrà arribar a servir en algun moment també al Parlament.
Molt bé. Martí Perarnau, curt i ras, sisplau.
Dues preguntes, senyor Alemany. Per la reactivació del crèdit, hi ha alguna solució, a menys que s'aflori tot el parc de pisos que està en mans de les entitats bancàries?
Bé, vostè toca un tema essencial. Els bancs han d'estabilitzar els seus balanços, i els seus balanços porten avui, amb les caixes potser més que els bancs, però porten un impacte derivat de la caiguda dels valors immobiliaris, i els bancs tenen, evidentment, la seva primera missió és consolidar la seva posició, i consolidar la seva posició avui és desapalancar el sistema, els propis bancs, el sistema del crèdit privat i del crèdit públic. El desapalancament és una necessitat, no? És una qüestió d'opcions, i per tant els bancs han de vigilar el seu propi balanç, i consegüentment han de ser molt rigorosos, molt selectius amb la concessió del crèdit. És a dir, hi ha un nou paradigma del crèdit, però també s'hauria de fer la pedagogia perquè les empreses capitalitzin millor els seus projectes, en els privats posin patrimoni al servei d'un projecte amb el que creuen, i millorar la demanda de crèdit per tal de fer més fluida l'oferta de crèdit.
I segona pregunta, hi ha algun sector màgic que és el que ens permeti sortir de la crisi, o dit d'una altra manera, hi ha vida a part de la construcció i el turisme?
Sí, hi ha vida, però sí, hi ha vida, i avui per avui hi ha d'haver vida després de la construcció. Vull dir, perquè la construcció ara mateix a curt no ens aportarà realment solucions. Entre altres coses, perquè la construcció, per portar solucions a curt termini, hauríem de comptar amb pressupostos públics que no disposem. En quant al turisme, l'hem de mimar. El turisme, ara per ara, és, òbviament, i amb el temps, com que és estacional, en el moment de l'any que estem, és una opció sobre la que s'ha treballat moltíssim. I és clar que hi ha vida, a partir dels punts més forts que tenim, agroalimentari, farmacèutic, biomèdic, escoles de negoci. És a dir, hi ha auxiliar de l'automòbil, encara que el sector estigui una mica tocat, hi ha tota una sèrie de que em deixo, no? Hi ha una sèrie de...
O sigui, bastant sectors més petits que els dos grans sectors tradicionals.
Sí, perquè, diguem, a Catalunya, en termes d'economia global, les coses que tenim són petites. La qual cosa és bo i dolent. És dolent perquè el petit, si no és molt especialitzat, té dificultat per competir al món global, però, per altra banda, és un teixit molt resilient, que està molt agafat al terreny, a la seva especialització, etc. És evident que hem d'apostar en això. Hi ha coses que no es notaran si no és a llarg termini, però ja quan les estem fent, si estem amb la direcció adequada, si el full de ruta és adequat, ja fa un efecte balsàmic i benèfic sobre la pròpia economia.
Santi. Dues també molt ràpides. Una, l'objectiu final, la sortida del país, la fórmula, és el concert econòmic?
Pel finançament públic?
Sí.
Sí, amb la... Bé, vull dir, és una sortida que avui diem pacte fiscal com un sistema evolutiu, perquè el concert econòmic no vol dir una sola cosa. El que cal veure és, d'alguna manera, com rebem més del que rebem, i molt més alineat al que generem. La qüestió, de tota manera, amb aquest tema, tampoc és mai estrictament a curt termini. Jo el pacte fiscal el veig com un sistema evolutiu que camina cap a l'equilibri, no com un salt discret cap a una solució immediata.
Després d'aquesta immersió que està fent amb el món de la política, només una pregunta. La política està lluny de la realitat?
Com era la prèvia? Després de la immersió...
Aquesta immersió que està fent, no?, en aquest món de la política, aquesta immersió llunyana, diguéssim, d'alguna forma.
Jo crec que tots la fem, vull dir, tots els que ens preocupem una mica, analitzem, tots la tenim una mica, però bé, vostè em pregunta, he pogut sotolinear el que vostè deia perquè no em quedi clar que m'estic posant amb la política o dins de la política. En tot cas, és clar que els polítics no estan lluny de la realitat, perquè és impossible estar lluny de la realitat. El que passa que la realitat és molt complexa i és molt difícil trobar solucions. Amb la mida en què no trobem que ens alineem, si més no, davant dels grans problemes, els polítics continuaran donant la sensació d'estar lluny, però no estan individualment lluny. Jo no conec cap polític que estigui absent de la realitat.
Ah, molt bé. Vull acabar, com també és president d'Abertis, amb el tema de les autopistes i dels peatges. Què li sembla la mesura del govern espanyol de rebaixar la velocitat màxima de les autopistes a 110, que ara tothom, per exemple, l'altre dia el director del Servei Català de Trànsit, la percepció que tenim és que d'això fins després de l'estiu no es deixarà tornar a la normalitat d'anar a 120, sobretot per reduir, que és el que ens van dir, el consum de petroli. No sé si han notat algun efecte.
Home, jo li parlo des d'una gestora d'on una bona part del meu negoci és autopistes, i consegüentment, esclar, no, ja se m'atribuirà un cert desviaixement amb les meves opinions, però és clar que jo penso que no és raonable posar les autopistes a 110, i paral·lelament també limitar a 100 o 110 les carreteres. És a dir, hi ha d'haver un diferencial, perquè si no hi ha un diferencial, on està el sentit de pagar per fer o servir una via de gran capacitat? Però per altra banda també no és segur 110 el resultat d'una equació ben afinada respecte a l'emissió de CO2, és evident. Els cotxes avui tenim de vegades fins i tot
també té la percepció
una marxa més curta.
També té la percepció, senyor Alemany, que tornar a la normalitat del 120 no serà fins després de l'estiu?
Miri, he deixat de preocupar-me d'aquest tema. Miri, no sé. És a dir, perquè en moments de molt tràfic i molt tràfic i molt tràfic extraordinari i molt tràfic no expert en determinades vies, tampoc ara m'angoixa el tema de que l'estiu, si realment es pot evitar un mort, pues, doncs esperem després de l'estiu. No, és una qüestió que va a més llarg termini. És una filosofia respecte al tema de la circulació i a l'ús i a l'ús racional de les diferents.
Bueno, recordo que també es va proposar que les autopistes apaguessin els llums a la nit. Això ja ha passat millor vida, no n'esperen res.
Ara no sé, suposo que li ve una cosa, els gestors de les autopistes, si els diuen d'apagar les llums a les nits, s'estalvien. El que passa és que el servei és diferent amb llum i sense llum. Jo penso que algunes mesures d'aquestes s'han mantingut, d'altres s'han relaxat, etc. Jo crec que de vegades aquests són missatges que tracten de colpir i de fer reconduir a la gent una determinada norma de conducta. Vostès no han llegit que ara, després d'aquell problema que tenim l'aigua, som la gent d'Europa que menys aigua gastem? Vol dir que d'alguna forma aquestes campanyes de vegades recondueixen certes situacions. El que passa és que després de tot hem de gastar l'aigua que ens convé per la nostra salut i per la nostra higiene. Sí, tenim aigua, però les mesures aquestes a vegades recondueixen puntualment, com treure's la corbata o reduir... Bueno, són coses d'aquest tipus que són mesures que condueixen i modifiquen les conductes.
Acabo de seguida, però sempre que es parla de la relació i de les diferències entre Catalunya i Espanya sempre surten els peatges. Això és un clàssic, el que es paga aquí no es paga enlloc més. I recordo que l'anterior govern català va parlar de rescatar alguns peatges. Això és una... que va quedar amb un no-res. Això ara té algun sentit? És a dir, hi ha la possibilitat real d'algun rescat en algun peatge?
Miri, jo penso que no, ara mateix no hi ha res sobre la taula, però excepte certes reconsideracions respecte a vehicles d'autoocupació que tinguin un tractament diferenciat i privilegiat en l'ús dels peatges, però no hi ha res a damunt de la taula d'això. Més aviat l'assumpte camina cap a la implantació de la directiva europea Eurovinyeta, que acabarà col·locant peatges a totes les vies de gran capacitat a l'àmbit de la Unió Europea i harmonitzarà. O sigui, vostè ha començat per dir, el problema és de greuge comparatiu, és de greuge comparativa i continua sent de greuge comparativa perquè el sistema no s'ha harmonitzat. Cap a on s'ha d'harmonitzar? Amb quin grau de gratuïtat o de pagament? Doncs aquest és un punt que doncs les administracions han de trobar.
Clar, i després una altra cosa que deia vostè al començament del seu discurs, que és el que no es pot fer és que en facin anar per una via a 110 quan en d'altres vies puc anar gairebé a 110, també puc anar a 100, que són vies de no pagament. És una cosa que és difícilment comprensible des del punt de vista del conductor.
Des del punt de vista del conductor, des del punt de vista de la racionalitat. No, o sigui, hi ha d'haver un diferencial equivalent al diferencial de seguretat o un diferencial equivalent al diferencial del consum de i de l'emissió de CO2, i quan aquesta cosa només és compulsiva durant un temps, és compulsiva, després s'haurà de racionalitzar.
Acabo, i tornant en el seu càrrec de president d'aquest consell extern, la conselleria que haurà de rebaixar, que haurà de retallar més, és la de Territori i Sostenibilitat del Lluís Recoder, un 31%. Vostè, que ha estat sempre un abanderat de fer les màximes evolucions des del punt de vista de les infraestructures, que se n'ha parlat de l'aeroport del Prat, del corredor del Mediterrani, tot plegat, entén que la conselleria que més hagi de retallar sigui precisament la que ha de fer evolucionar les infraestructures prioritàries a Catalunya?
És el que més ha de retallar en termes relatius. En termes absoluts, altres conselleries que tenen un major percentatge de la despesa retallen més que aquesta. Sí, la meva resposta és que sí, malgrat que estigui en aquest sector, i és que sí perquè d'algun lloc han de sortir, i la sensibilitat d'avui de retallar prestacions socials és molt alta, i podem esperar ara un any o dos sense invertir, perquè entre altres coses les infraestructures no. Després, pues, la disposició addicional tercera de respecte a l'Estatut i el que ens ha de venir i el que ens ha de venir de Madrid també pot arribar amorosir aquesta mesura de territori i sostenibilitat. Ara bé, la participació públic-privada, si trobem bé la forma de funcionar, i no, ara no estic parlant estrictament de Vertis, és un sistema sobre el que s'haurà de treballar més també, si és que aquest any no s'acaba el tema i l'any que ve torna, per part de territori i sostenibilitat. Es tenen constrenyits els pressupostos públics, però s'ha de poder apel·lar a la iniciativa público-privada i a la corresponsabilitat amb els ciutadans per fer front a certes infraestructures.
Salvador Alemany, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí al Món a Recull per parlar de tot plegat. Gràcies també al Santi Nolla, al Francesc Marc Álvaro, al Manuel Cuyàs i al Martí Pere Arnau des de Madrid. Gràcies a tots.
Gràcies.
Bon dia.